La tecnologia social i útil. Tecnoesfera. Marta Palencia.
Hola, què tal? Habitants de la Tecnosfera, com esteu? Us trobàvem a faltar molt i molt. Sí, perquè dissabte passat no vam poder doncs, estar amb vosaltres, amb la nostra Tecnosfera, i la veritat és que se us troba a faltar. Avui estem aquí, com sempre, puntuals a la nostra cita, amb les noves tecnologies, però sempre tractades d'una forma pràctica, social, útil, com ens agrada a nosaltres. Avui us diré que el nostre programa s'enfocarà en el món de la medicina, i per ser més concrets, en el món de la odontologia, per saber més coses, no? Abans que res, el que faré és comentar-vos una cita d'un home que ens agrada molt, d'un escriptor i científic britànic que va ser autor d'obres literàries tan clàssiques com 2001, una d'Odissea de l'Espacio. M'estic referint a l'Arthur Clarke, que deia el següent. Abans que arribem a estar fascinats amb meravellosos gadgets i fantàstiques pantalles, us recordaré que la informació no és coneixement, que el coneixement no és saviesa i que la saviesa no és previsió. Cadascun dels termes neix de l'altre i els necessitem a tots tres. Tot això és el que tindrem a la Tecnoesfera d'avui.
Sumari.
Aquesta és, doncs, la nostra primera tecnosfera del mes de febrer. Un mes de febrer que ha vingut amb el fred, ja tocava per això. Sí, tocava. Sé que és fort aquest hivern, però també ens agrada. I avui, com us deia, la nostra tecnosfera girarà entorn del món de la odontologia i de les noves tecnologies. Evidentment que juguen un paper clau en aquest àmbit mèdic i nosaltres, doncs, esbrinarem quin és el paper en concret amb tres excel·lents doctors. Però també avui li hem demanat al Martí Manent, a la seva secció Tecnoopinió, que ens parli de les noves condicions de privacitat de Google. Sabeu que això entrarà en marxa a partir de l'1 de març i que està donant cert rebombori. Per tant, en parlarem avui a la seva secció. Et quedes amb nosaltres, oi?
Tecnoesfera. A la cadena SER. Actualitat.
Comencem la nostra tecnosfera fent un repàs de les notícies tecnològiques que més ens han cridat l'atenció. Comencem comentant que Google ha anunciat un nou projecte que està portant a terme, anomenat Solve for X, que és una iniciativa que intentarà donar solucions a problemes globals, com la cura del càncer o el canvi climàtic, però utilitzant els darrers avenços en tecnologia. Segons un estudi de l'Escola de Negocis de la Universitat de Chicago, les xarxes socials poden ser tan addictives o més que l'alcohol o el tabac. Aquest estudi el van realitzar un grup de 205 persones en total, d'entre els 18 i 85 anys, on van veure que, a mesura que passava el dia, els subjectes sentien més temptació per mirar les seves xarxes socials, com ara el Twitter o el Facebook. I seguim amb les xarxes socials, i és que una mare nord-americana ha denunciat a Facebook per suspendre-li el seu compte repetides vegades per penjar fotografies on se la veia amamantant el seu fill. Una denúncia que ha provocat certa polèmica, on ja han programat una manifestació a Nova York demanant la no censura d'aquest tipus de fotografies. Un grup d'investigadors de la Universitat de Case Western Reserve van anunciar que han pogut obtenir energia elèctrica provinent d'escarabats. Segons els científics, poden generar fins a 0,2 volts per cada coleòpter. El Laboratori Nacional Sandia, als Estats Units, han desenvolupat un cable híbrid de fibra òptica que és capaç de transmetre dades i electricitat a la vegada, un avenç que podria proporcionar energia a petits dispositius elèctrics amb una única entrada, sent innecessari que estiguin connectats a la xarxa elèctrica. La Universitat Pontifícia de Salamanca començarà una prova pilot perquè els seus alumnes confirmin l'assistència a classe mitjançant la tecnologia NFC, tecnologia de la que hem parlat i molt aquí a la Tecnosfera. Una tecnologia inalàmbrica, present a diversos telèfons intel·ligents, que portaran els estudiants i on els professors s'estalviaran de passar la clàssica llista d'assistència per signar. El fabricant de cotxes alemany BMW va presentar recentment el seu nou sistema de conducció semiautomàtic anomenat Connected Drive Connect, on gràcies a diversos sensors com un radar, diverses càmeres, làsers, ultrasons i recolzat per un sistema GPS, és capaç de circular de forma autònoma per autopistes. Un grup d'investigadors de Tòquio han estat treballant amb uns audífons que ens podran fer la vida més fàcil, i és que són capaços de detectar en quina orella ens posem l'auricular i així canviar el canal perquè sempre escoltem la música com ha de ser i sense haver d'estar pendents de posar-nos a l'orella l'audífon adequat. Per últim, avui us comentem que científics de la Universitat Nacional de Singapur van mostrar al món mèdic un diminut robot en forma de cranc que és capaç, gràcies a les pinces que incorpora, d'extirpar tumors cancerígens de l'estómac i tot des d'una forma gens invasiva, ja que accedeix des de la boca sense necessitat de cap incisió.
Tecnoesfera. A la cadena SER. Tecnopinió.
Martí Manent, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com estàs, tot bé?
Molt bé.
Amb fred, amb molt de fred, per fi.
Sí.
No? Per fi, dic, perquè ja tocava, també, no?
Diuen que va bé per la salut.
I tant. Et manté com més viu, no?
Sí, allò. Sí, diuen que va bé per la salut.
Tot i que pels que parlem, per exemple, locutem, que es diu professionalment, principi, realment quan fa molt de fred no pots ni vocalitzar, t'ho dic de debò, no és el cas, però arribes i prèviament has de fer alguna cosa per exercitar la teva mandíbula.
Per tant, si
perquè del fred et quedes com...
Nota que no parlem parlar. Una mica malament.
Això. No, ara ja estem més en calent aquí a la Tecnosfera i estic aquests dies, Martí, una miqueta no preocupada, però sí en l'àmbit de les condicions de privacitat de pàgines web o d'empreses com Google. Què està passant amb tot plegat? A veure, Google ha enviat un mail a la majoria d'usuaris que diu: estimat usuari de Google, a partir d'aquí a poquet començarem a aplicar unes altres condicions de privacitat. Això com ens afecta a nosaltres, Martí?
El que ens hem de preguntar, com tu molt bé has dit, és per com ens afecta a nosaltres. I la pregunta és, vosaltres, que ens escolteu, feu servir Google?
Primer de tot.
Primer de tot, i probablement la gent es dirà, sí, jo faig servir Google per les búsquedes, faig servir Google molta gent amb el correu electrònic i amb moltes altres aplicacions, per exemple, amb el telèfon mòbil.
Sí.
Llavors, Google el que ha fet és un moviment que jo crec que té tres potes. La primera és unificar i simplificar les polítiques de privacitat. Google té molts productes, hi ha productes que els coneixem, hi ha productes que no els coneixem. Quan dic que no els coneixem és que no són molt populars, avui existeixen. I cada un d'aquests productes té unes condicions d'utilització d'aquests productes i unes condicions de privacitat. Quan parlem de privacitat és tot l'àmbit relacionat amb les dades de caràcter personal i una miqueta més.
Sí.
Específiques de cada un. N'hi havia 80 diferents. Per tant, el que hem fet és, escolta, ajuntem-les, intentem-les unificar. Que
com reunificar això?
Des d'un punt de vista jurídic, jo com a advocat, això simplifica molt la vida, perquè si has de tractar amb 80 condicions diferents, vol dir que cada canvi l'has d'intentar aplicar a 80 documents diferents. És molt complicat. Per tant, la primera aproximació és una gestió més acurada de tot el que és la protecció de dades. I, sobretot, també facilitar la vida per l'usuari. Aquest seria el segon moviment, és a dir, una primer, organitzar-nos legalment, en lloc de 80 condicions diferents en tenim una, dos o tres, i facilitar la vida a l'usuari. Anem-les a redactar d'una forma que siguin més entenedores per l'usuari. I per què el Google intenta redactar unes condicions d'ús més entenedores? Per dues raons. La primera és perquè Google, en el seu eslògan propi, a les seves, podem dir, és a dir, per què existim, té una frase que és no ser malvat, és a dir, don't be evil, és a dir, no intentar fer les coses de forma
ben
transparent,
fetes.
Netes, no intentar enganyar l'usuari, i per tant hem d'explicar què farem amb les dades.
Don't
tant,
be evil.
Sí, sí. Sí,
això és el seria, no sé, una mica sí, demoniat, no? Dolent.
Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Realment ho tenen, i molta vegada la gent els hi ha criticat, bona... i escolti, vostès realment a vegades, si tenen 80 polítiques de privacitat diferents, ens volen marejar, ens volen amagar alguna cosa, per tant, és una de les explicacions. Una altra és que hi ha un responsable de privacitat a Google que ha anat parlant amb les diferents autoritats, tant a Europa com a Estats Units, com a altres països, i aquestes autoritats estan preocupades perquè Google té molta informació i, per tant, aquestes noves polítiques intenten anar una mica més amb la línia de les grans autoritats europees i americanes. Aquest és allò, el segon gran punt. Però per mi el punt més important des d'un punt de vista de negoci és que Google ja vol utilitzar-te a tu des d'un punt de vista de loguejat sempre. Quan dic loguejat sempre, és a dir, quan tu estàs fent una búsqueda en el teu ordenador, que sàpiga Google que ets tu. És a dir, si la Marta està fent una búsqueda o el Martí està fent una búsqueda, probablement li mostraré resultats diferents. Per què? Pues perquè la Marta sempre busca de coses relacionades amb el seu poble
llegit,
i el Martí busca coses relacionades amb la seva ciutat,
amb el
seu
poble.
Segons
el teu perfil, els teus...
Exacte.
Però clar, això fa una mica de por tot plegat, eh? Dius, tan fitxada em poden arribar a tenir, no? Els senyors de Google,
perquè
jo això ho vaig començar a llegir i dic...
Sí, bueno.
Bueno, tu prens potser com una ajuda, però jo m'ho vaig prendre com...
Pues jo no vull, jo vull ser més... O sigui, no fa falta que em diguis com... Perquè potser aquell dia el meu perfil tinc el dia diferent sí. i busco per altres...
Què és el que es busca? El que es busca és una experiència única d'utilització d'internet. Yeah. El que no pot ser és que quan jo estigui utilitzant el Gmail de Google, Google no agafi la informació o no es pugui enriquir l'experiència amb quan jo estic buscant una cosa. És a dir, si jo he rebut un mail de... Anem de vacances, exagero molt, eh? Sí. Volem anar de vacances a Nova York i tal, i jo després busco anar de vacances a Nova York, i Google això ho hauria d'entendre com a màquina. Clar, igual ens preocupa. Una màquina pot saber el que jo estic enviant per correus electrònics i el que jo estic buscant. Doncs Google el que pretén és utilitzar tota aquesta informació per donar un millor servei. Què és el que també està fent Google aquí? Està posant per sobre o amb una capa de pintura per totes les seves aplicacions, el Google Plus. El Google Plus és la xarxa social de Google, que cada vegada li està donant més pes. Hi ha una dada, bueno, això és una mica off the record, però diuen que tots els treballadors de Google, el bonus anual està vinculat al número d'usuaris del Google Plus. És a dir, el bonus anual de tots els treballadors de Google, és una cosa que no se sap bé, però que... està vinculat al número d'usuaris de Google+. Per tant, ja pot ser un enginyer de telecomunicacions que estàs a Google com un responsable de màrqueting, que el que diuen algunes veus off the record és que el teu bonus anual està vinculat al número d'usuaris. Per això hi ha una integració tan potent del Google+. Avui, per exemple, una amiga em deia, Martí, jo estic fent una búsqueda i he vist que hi ha un link que surt la teva cara. Això vol dir que és un link que diu, aquest m'interessa a mi, i com que és un bon amic i estem a les xarxes socials connectats, Google detecta que estem connectats a les xarxes socials i diu, si el Martí, que és amic del Ricard, li agrada aquest link, jo li dic al Ricard que al Martí li ha agradat aquest contingut.
Aquí has anat a parar un altre dels temes que em feia pensar, però què passa de vegades quan un se sent com, més aviat avui en dia, com desprotegit, al pensar que m'ha aparegut el correu o l'adreça electrònica de la Marta Palencia i la seva web martapalencia.com en un lloc on un no l'ha posat o l'ha dipositat. Parlo de mi, però això ho he sentit a moltes persones i estan indignades, perquè la gent suposo que és que vol tenir el seu punt i moment de decisió de dir, jo aquí ho he donat. I, en canvi, això no està funcionant així, amb la tecnologia actual. Tu mateix ho estaves explicant. Les màquines, diguéssim, per dir-ho d'una forma molt clara, s'estan encarregant de reunificar dades i de fer que, ja que el perfil d'aquesta persona és així, doncs que li arribi al Martí Manent, lo de la Marta Palencia, que potser també li anirà bé. No sé si m'explico, però un s'espanta una mica de dir, jo no ho he donat aquí, però i això arriba, i com és, no? I aquestes preguntes...
Aquests són serveis que es van inventant cada dia, i jo crec que és una de les coses xulíssimes.
Però és positiu, ens podem fiar, Martí. És...
El que és positiu és la innovació, i aquests són serveis que són innovació, que ja, potser d'aquí 2 mesos, o un any, o 2 anys no existiran, o realment direm, quina experiència d'usuari, quan dic experiència d'usuari és... que xulo utilitzar aquest buscador perquè m'està donant la informació que realment buscava, no altra que no buscava. Hi ha un exemple que sempre es posa amb Apache. Si jo busco Apache, per tu què és, Marta? Si jo dic Apache.
Què és Apache? No sé què és.
Apache és un nom d'un llenguatge de programació que és molt conegut i també són els indis Apache.
Bueno, a mi m'han de dir els indios, clar, no volia, no parlava de tecnologia.
Busca, aquest és la típica exemple, el típic exemple que es posa sempre en una busca. És a dir, si jo poso en un buscador Apache, sóc el senyor Google, què t'haig d'ensenyar com a primer resultat?
Clar, a mi m'han vingut els indis, jo ho reconec.
Vale? Doncs si la Marta fos una programadora informàtica, Google, per què? Doncs perquè ja has fet altres búsquedes abans d'altres llenguatges de programació, probablement no t'ensenyaria els indis Apache, sinó que t'ensenyaria el llenguatge de programació. Apache. Aquí és on te vol anar Google. Llavors hem de saltar, doncs això, el tercer punt important que jo deia és tota la vinculació que vol fer Google de l'usuari, de que sigui una web molt més social, sabent quins són els teus interessos, qui ets tu, qui són els teus amics, i per això és tan important el Google Plus i l'integració de les xarxes socials. Aquests dies està parlant amb una persona molt experta en SEO, el SEO és el Search Engine Optimization, que és com fer aparèixer la teva web a dalt de tot amb una búsqueda de Google, que em deia que Google li està donant cada vegada més pes als links que venen de xarxes socials, com de Facebook o de Twitter. Què vol dir això? Doncs que si jo tuitejo sobre la meva web parlant de tomàquets, doncs Google dirà, escolta, aquesta web sembla que estigui relacionada amb tomàquets i li donarà puntets. I per acabar, és important entendre que ja ho hem anunciat en alguns altres programes, n'hem parlat, que hi ha una cosa que és la protecció de dades i l'altra és la privacitat.
Sí,
i
això ho vam parlar fa molt poquet a la Tecnosfera, ens ho vas
explicar. És un concepte que a nivell de les autoritats europees es vol separar, i perquè la gent els comenci a saber aquest concepte és protecció de dades, la web, el programa, l'ordenador, el buscador, sap qui jo, sap que sóc el Martí Manent amb el meu nom i amb els meus cognoms. I la privacitat és, pot ser que el buscador no sap qui sóc, però sí que sap les meves preferències, sap que m'agrada viatjar a aquesta ciutat, sap que quan jo busco a internet Apache són els indis o són... El... Sí. Vale? Doncs és la privacitat, que no importa el meu nom o el meu cognom o el meu telèfon, però sí que importa qui sóc jo com a perfil d'usuari, la privacitat. Uh-huh. I això per què els interessa? Per la publicitat, Marta. Uh-huh. Per segmentar la publicitat a tu, a publicitat que sigui super segmentada, uh-huh. publicitat que sigui la que realment estiguis buscant, perquè
clar,
si és la
forma més,
qui t'interessa,
més directa,
faràs clic. Uh-huh. I internet es paga per clics a la publicitat.
O sigui, vols dir que tot està molt més plantejat i pensat del que ens pensem.
Moltíssim, tot moltíssim.
Una altra gran pregunta que t'haig de fer abans de que t'acomiadem, aquestes condicions, per exemple, al parlar de Google, que se li diu a l'usuari, leer aquí, ahora, o passar al següent pas, i la gent normalment no passa i diu, ok, tu què creus que s'ha de fer? S'ha d'intentar llegir? O sigui, llegir amb més calma les condicions d'aquestes... Les noves condicions de privacitat de Google seran aquestes, estimat usuari, pam, pam, pam.
Hi ha una empresa que va fer un exercici, que és amb unes condicions d'un programa informàtic, que eren de 2 o 3 pàgines, al final va dir, si vostè ha arribat aquí i ens envia un correu electrònic en aquesta adreça, li enviem 50 euros. I va haver moltíssima, poca gent que va enviar el mail. I hi havia mils i mils i mils de persones que acceptaven les condicions. Uh-huh. És a dir, les condicions no les llegim. Què està fent
però
Google?
S'ha de llegir?
A veure, com a mínim el que hauríem de fer és intentar entendre. Google ha fet una cosa que és penjar un vídeo explicant en pocs minuts, jo no sé si són 30 segons o un minut i mig, explicant què són les seves condicions. A més, les ha redactat d'una forma comprensible, no des d'un punt de vista jurídic, sinó perquè la gent les entengui. Jo crec que val la pena, com a mínim, algunes intentar-te aproximar, a mirar-les.
Tenir idea.
Per què? Perquè Google està fent bombardejant-te mails cada vegada que tu accedeixes, aquí a les noves, aquí a les noves condicions, perquè no puguin dir...
Que no t'hem avisat
i que tu no vas tenir la possibilitat. Ah. Per què? Doncs perquè no hi hagi cap autoritat de protecció de dades o cap autoritat administrativa que digui, vostè no ha avisat els seus usuaris. Sí, ens han avisat, i ho sabem, i hem fet vídeos, bla, bla, bla.
Jo penso també que sempre que un pugui una miqueta doncs, donar una ullada, llegir tot el que es pugui, estar informat. Recordem que començarà a entrar en vigor el proper 1 de març del 2012 i hi ha una altra dada curiosa que té a veure amb el perfil. Això del perfil, tu ho has provat? Si entra majoritàriament el sexe masculí que el femení i aquestes coses?
No sé.
Això ve arrel d'un article que va escriure fa poquet a l'Enrique Dans, que parlava de que si proveu entrar en un apartat de Google en concret, per una miqueta per qui tingui seleccionat el segment d'usuaris, a la majoria de dones de 25 a 35 o de 25 a 45 les posa com a homes. I dius, ah! Això és que no funciona tan bé la màquina. Ho dic ara com a punt, ja ho anirem seguint.
Les fórmules matemàtiques no les tenen ben ajustades.
Però ho anirem seguint, perquè clar, jo com a dona, i sabem que l'àmbit de les noves tecnologies, que jo crec que cada vegada hi ha més dones i molt ben preparades, no per...
És un tema del logaritme.
Sí, però això ho anirem seguint, perquè em va agradar aquest article, i ho va provar el propi Enrique Dans, la seva dona, per exemple, puntualment, i bé, doncs s'hauria de seguir. Martí Manent, com sempre, gràcies per les teves aclaracions i ens tornem a veure d'aquí a molt poquet.
Fins a la propera.
Fins aviat.
Adéu.
Dissabtes a les 4 de la tarda, Tecnoesfera. A la cadena SER.
Avui a la tertúlia de la Tecnosfera parlarem de odontologia i de noves tecnologies. Ja hem resumit en una sola frase allò que centrarà els propers minuts del nostre programa. Però us diré que estem impressionats després d'estar diversos dies preparant aquest tema i documentant-nos sobre com la tecnologia més avantguardista ajuda molt al dentista a desenvolupar la seva professió i de com l'usuari es veu beneficiat d'aquests avenços. Us imagineu, per exemple, com pot utilitzar un odontòleg un telèfon mòbil de darrera generació a la seva professió? Òbviament, estem parlant a més de rebre missatges o trucades d'urgències dels seus pacients. Doncs us parlarem de dues aplicacions per l'iPhone, una pel professional i una altra pel pacient. La primera es diu DDSGP. Mitjançant aquest programa, l'odontòleg pot explicar al seu pacient, a través d'imatges, el desenvolupament de la seva malaltia o bé el tractament a realitzar. Inclou més de 160 diagnòstics i procediments amb fotografies, amb radiografies o bé amb figures. A més, el doctor pot elaborar un pla de tractament i pot enviar-li al pacient per correu electrònic. La segona aplicació. Aquesta es diu Toothbrush Timer. Aquesta seria per nosaltres. Aquí ens apuntaríem la darrera visita al dentista, la data de compra del raspall actual, o bé podíem aprendre a raspallar-nos correctament les dents. Aquestes són algunes de les funcions d'aquesta aplicació. Tot això, a més, explicat amb animacions, amb un cronòmetre i amb consultes online per si hi hagués una zona que requereixi una explicació addicional. Aquí ho teniu. Són dos exemples molt pràctics, els que segueixen molts més. I fixeu-vos que només hem buscat dintre de l'àmbit de telefonia mòbil. Però altres grans, diguéssim, recolzaments de la tecnologia dintre de la odontologia són, evidentment, la digitalització, tant en dues dimensions com en tres dimensions. Sense cap mena de dubte, un dels avenços més importants en aquest àmbit, d'aquesta professió, no? Diagnòstics són més ràpids, més segurs, però sobretot són dissenys al mil·límetre de les noves peces que seran implantades al pacient. Parlem també dels materials, els materials que utilitzen en una clínica dental. No només aquells que s'utilitzen, diguéssim, dintre de la boca del pacient i que responen a raons estètiques, per exemple, peces de ceràmica, sinó també aquells materials que milloren l'adherència dintre de la boca, resines, etc. Però tot això també ho podríem extendre a la resta de materials que des del punt de vista d'eines o aparells són utilitzats pel dentista. Per exemple, els actuals utensilis inalàmbrics o bé les làmpares de fotopolimerització, aquests serien alguns dels molts exemples que trobem en una clínica dental. Podríem seguir així, us podria continuar explicant moltes més coses, però evidentment no sóc jo la protagonista en aquest àmbit, ni molt menys, sinó que són tres professionals que en aquest cas avui ens explicaran. Esperem que amb casos pràctics com està l'àmbit de les noves tecnologies en l'àmbit de la odontologia. Començo a presentar a la persona que tinc més a propet meu, és el doctor Josep Arnabat Domínguez. Doctor, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies de ser aquí. També saludo al doctor Hugo Aravena. Doctor, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Marta.
Muchas gracias por estar aquí. I també tenim el doctor Ernest Mallat. Els tres, bona tarda, Ernest, són odontòlegs. Comencem ara pas a pas a desgranar una miqueta més les tasques de cadascun d'aquests doctors. El doctor Josep Arnabat és, en aquest cas, odontòleg, evidentment, professor associat universitari de la UB, i m'agrada destacar que és president de la Societat Espanyola de Làser amb Odontologia. Doctor, això és un tema clau, ideal per parlar avui a la Tecnosfera, el tema del làser i l'odontologia. En quin moment estem?
Bé, amb totes aquestes noves tecnologies, penseu que el primer làser va sortir doncs, fa quasi uns 50 anys, 52 anys, i per tant, com tot, està evolucionant sempre contínuament. No? Més amb odontologia, que segurament va començar, doncs deu ser uns 40 anys, a començar-se a fer coses amb odontologia, i que al principi va ser molt difícil perquè no es trobaven exactament les absorcions i tot com funcionava bé, i en l'actualitat està canviant molt. La veritat és que nosaltres portem treballant amb làser a la Universitat de Barcelona, amb el doctor Cosme Gai i el doctor Antoni Espanya, de ja fa més d'entre 20-25 anys treballant amb làser. Clar, som una miqueta avantguardistes amb, amb aquestes noves tecnologies, no? Ningú ens feia casa al principi. I clar, considerem que això ha anat avançant poquet a poquet i ara realment fent moltes coses que abans no fèiem amb aquest tipus de tecnologia.
Clar, la cirurgia amb làser, avui dia, en aquest programa parlem molt amb diferents metges de diferents àmbits. Clar, m'imagino que amb la odontologia és complicat, perquè pel fet, tu ara deies absorcions, això té a veure amb el fet de que estem parlant de la boca, la saliva, molta aigua, o sigui, això ho dificulta, m'imagino.
Sí, clar, perquè ja tenim molts teixits diferents, no és un sol teixit, no és com la pell, que és un sol. Clar. Tenim totes les mucoses, tenim el dent, tenim l'os, i a vegades no tots els làsers serveixen per tot, que aquesta és la dificultat, no? Llavors, a vegades has de fer servir un làser per cada tipus de tractament determinat, no? Però sí que en cirurgia, que nosaltres som del grup de cirurgia a la universitat, hem fet i hem treballat molt amb aquest tipus de tecnologia, i realment, sobretot, a vegades amb el propi professional pot ser que li faci la feina una miqueta més feixuga, fins i tot alguna cosa més difícil. Ara, el que sí que realment és un canvi total és amb el pacient. O sigui, tots els postoperatoris, el dolor, els edemes, tot això és que canvia al 100%.
Canvia molt,
i això realment sí que és una cosa a tindre en compte, no? O sigui, si tu pots fer-li, abans ho comentàvem amb els companys, no? Un fre amb un nen amb el làser, Vull dir, és com si fos la nit i el dia comparat amb la tecnologia convencional, si ho fas amb el bisturi convencional, no? I quan... això realment és una cosa molt, molt important.
Molt important. Nosaltres. Doctor, i quan creu que això estarà a l'abast d'una gran majoria de pacients, de nosaltres?
Bé, no, a l'abast de la majoria ja hi és. Nosaltres a la universitat fa més de 15 anys que tenim un laboratori de làser i tenim una part de l'equip que està treballant amb aquestes tecnologies.
Però no s'ha acabat d'incorporar les clíniques privades o les consultes privades, això?
Costa per un problema de cost econòmic, no? Clar. Perquè aquest tipus de nova tecnologia té un cost econòmic pel propi dentista que és molt elevat.
Seria elevat.
I llavors encara la gent no s'ho acaba de creure ben bé que això funciona, que això va bé.
Allò de vols dir que...
Perquè, a més, segurament hi ha hagut males experiències en el passat i que la gent a vegades ha comprat un làser segurament perquè li han dit, no, és que això va fantàstic, això ho cura tot. No, clar, tu no pots fer cirurgia si no saps cirurgia. Per tant, primer el professional ha de saber el que té que fer.
Evidentment, sí.
I després, l'eina amb què la facis, realment és una altra cosa diferent. Però si tu no saps la teoria i la pràctica,
malament
no pots aplicar una nova tecnologia dient, no, és que a partir d'ara faré coses que abans no feia. Això és una mala praxis. Per tant, tu has de saber fer, per exemple, un fre lingual amb cirurgia convencional i després l'has de poder fer amb la tecnologia làser. Llavors és quan realment millores tot el sistema i millores sobretot, ja ho dic jo, en el propi pacient, tot el postoperatori, totes les sensacions que té el pacient, i això ja penso
és interessant, evidentment, com a pacient ho dic.
És molt important, sí, lògicament, no?
Hem de destacar que d'aquí a molt poquet, perquè tot passa molt ràpid, el proper mes d'abril, em penso que és, que celebrarà aquí a Barcelona un congrés del tema de làser en odontologia.
Sí, nosaltres organitzem conjuntament amb el doctor Espanya i el màster que tenim nosaltres a la Universitat de Barcelona, que és un màster de làser en odontologia, organitzem el Congrés Mundial de Làser en Odontologia, que organitza la Federació Mundial de Làser en Odontologia, en la qual nosaltres estem involucrats des d'allà fa temps. Bé, és un congrés mundial en el qual esperem poder arribar als 1.000 participants d'arreu del món. Ja tenim molta gent des d'Austràlia, Estats Units, Brasil, Argentina, Xina, Taiwan, Japó. Tenim molta gent. A Japó, per exemple, tu imagina que a Japó, fins i tot l'última informació que vaig tindre d'un dels professors d'allà, és que a la Seguretat Social japonesa, per dir-ho d'alguna manera que s'entengui, ha estat aprovat l'utilització del làser per fer càries i per fer tractaments de genives.
Quina gran diferència,
Imagineu-vos la gran diferència que tenim aquí, no?
Una gran diferència, clar.
Per tant, si allà es comença a posar d'aquesta forma, bé, jo penso que en el futur, i bé, al principi quan anàvem als primers congressos érem 100, 200, 300, entens? Aquí esperem arribar als 1.000 o fins i tot si podem a més. Però bé, donat el moment actual que tenim, serà difícil.
En tot cas, en continuarem parlant perquè és un tema importantíssim i ho recordarem, la cita aquesta, als oients de la Tecnosfera, però ara aprofito per a continuar parlant amb els dos convidats més que tenim avui. Doctor Hugo Aravena, odontòlogo, especialista en ortodoncia i també en articulació temporomandibular. Hugo, me permitirás que te tutee a tots tres, em permetreu?
Sí, por supuesto.
En este caso, de los tres, es el único que... odontólogo y ortodoncista. Para explicar al oyente, ortodoncista estamos hablando de los que os encargáis de la parte de aparatos, sería cuando una persona ha de llevar aparatos en la boca, sería algo así, las ortodoncias.
Bueno, la ortodoncia es una especialidad que corrige maloclusiones dentales.
Sí.
Muchas veces son problemas puramente de mal posiciones de los dientes y otras veces son problemas que van acompañados de alteraciones a nivel esquelético, ya sea del maxilar superior o del maxilar inferior, que en algunos casos incluso pueden ser bastante severas, ¿no? Entonces la ortodoncia se encarga de corregir esas alteraciones, bien sea puramente dentaria o, como en muchas ocasiones, acompañadas de alteraciones esqueletales.
Hugo, ¿qué papel juega la tecnología en el ámbito en concreto de la ortodoncia, ya que lo estamos destacando como una especialidad, ¿no? Ortodoncia y la articulación temporomandibular, que haría referencia a toda esta parte de mandíbula, que hay realmente grandes problemas ahí con eso, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que las piezas dentarias están dentro de un sistema. Este sistema se denomina sistema estomatognático y dentro de este sistema están las piezas dentarias, están los, la parte ósea, los maxilares, todo esto envuelto por un tejido muscular, y los que movilizan también todo este sistema son las articulaciones temporomandibulares, ¿no? El motor de todo este es el sistema neuromuscular, pero las articulaciones temporomandibular, que son dos articulaciones, están íntimamente relacionadas con las oclusiones. Muchas veces estas oclusiones pueden tener una relación directa o no con los problemas articulares. Cada caso hay que estudiarlo de manera individual.
Estamos hablando de algo que, desgraciadamente, afecta a muchísimas personas, los problemas en la articulación, digamos, de esta parte temporomandibular. Para posar-ho més fàcil als oients, problemes que tinguin a veure, per exemple, amb aquella gent que dorm i va com... hace como que rechinen los dientes, ¿no? Los junta.
Bruxismo.
Exacto, esa es la palabra clínica. Y otros muchos problemas que realmente, si no se cuidan, pues pueden darnos o provocarnos muchas molestias. Pero, Hugo, las tecnologías y en la cura, por ejemplo, de este tipo de dolencias, ¿qué papel juegan? ¿Qué tenéis ahora de materiales, de aparatos que quizás hace 10 años, pues evidentemente no teníais?
Bueno, las tecnologías... son aplicables hoy por hoy a todas las especialidades, ¿no? La ortodoncia no se escapa en absoluto de esto, ¿no? Y los problemas también inherentes a la articulación temporomandibular.
¿Sí?
Sin ir más lejos, aquí el compañero Josep mencionaba de las grandes aplicaciones que pueda tener el láser. El láser, sin duda, puede tener una aplicación importante y, de hecho, lo tiene en problemas articulares, sobre todo en problemas que van acompañados de dolor, ¿no? En cuanto a la ortodoncia, específicamente, las tecnologías están aportando mucho, yo diría, a nivel de diagnóstico y a nivel terapéutico, ¿no? En lo que se refiere al diagnóstico, sobre todo la radiología digital, que está aportando una información rápida, una información que es menos nociva para el paciente, y que nos permite obtener una información de alta precisión, ¿no? Esto facilita evidentemente el diagnóstico y, por supuesto, los tratamientos, que pueden ser más eficaces, pueden ser llevados a cabo en menos tiempo y sobre todo con más estabilidad también.
Probablemente la gente será la idea, ¿no? Esto que decías de que el diagnóstico es más rápido, más fiable, más seguro, y la gente se hace al cargo de lo que tiene si piensa en la consulta de un dentista, en cómo hoy en día la mayoría de vuestras consultas tienen esas pantallas en las que uno puede ir observando sus dientes y el dentista, en este caso, le va indicando, pues esto está así, esto... Claro, esto hace, yo no sé si 10 años no lo teníamos, no teníamos las consultas, ¿no? O sea, se ha ido incorporando y realmente, lo que has dicho, el diagnóstico, lo que os da, eso es fantástico, ¿no? Gracias a la tecnología.
Sí,
un buen apunte,
sobre todo, estos avances están aportando muchísimo... en el diagnóstico, que al final de cuentas es lo más importante.
Y tanto, es verdad. Hablaremos mucho más con el doctor Hugo Aravena, pero també us presento al tercer convidat, al doctor Ernest Mallat. El doctor Mallat, que hem comentat que és odontòleg, també ets professor, en aquest cas, tots tres, val a dir-ho, tots tres odontòlegs, també doneu classes, cursos...
Jo no dono classes a la universitat, hi havia estat durant uns anys...
Tu no però... a la UB, però sí a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques.
No, a la UB vaig estar un parell d'anys, dos anys també a la UIC, i després ja, pel meu compte, doncs, m'he dedicat a fer formació continuada donant cursos, i específicament ara estic portant un postgrau de... un curs per postgraduats de pròtesi a la Societat Catalana d'Odontologia i Estomatologia, que està dins del que és l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.
Tot això val a dir que ho combineu amb les vostres visites, no? En consulta privada, a més d'altres cursos, no? Ho dic perquè, déu-n'hi-do,
jo penso que és el gran mèrit de molts dentistes que es dediquen a docència, que intenta compaginar la docència, la consulta particular, i sobretot tenint en compte una cosa, que tot aquest temps que dediques a docència el treus a la família i a les hores de dormir.
Això és així, malauradament. Ernest, la pregunta d'inici seria la mateixa. Les tecnologies, quin paper juguen en la teva tasca diària professional?
Jo que em dedico sobretot a pròtesi, que seria tot el que fa referència a la restauració de peces dentàries amb, amb corones, ponts, ceràmiques i tot això, realment és, hi ha hagut un canvi radical en els darrers anys, sobretot perquè ens ha permès arribar a un grau de precisió molt més alt del que teníem, eliminant sobretot errors i factors que provocaven desajustos en les pròtesis, i a més una cosa molt important que jo penso que on hi ha hagut un gran avanç no és tant potser en el procediment nostre de cada dia, amb la part més de clínica, sinó sobretot en el que és la transferència, aquesta informació que prenem de la boca del pacient en forma de les impressions que avui en dia es poden fer de forma digital amb lectors digitals intraorals, sinó a més la transferència d'aquesta informació al laboratori perquè ell pugui tenir molta més informació i moltes més eines per fer una feina molt més precisa.
Molt més exacta, no?
De... Exactament. Estalvia temps, s'estalvia temps en alguns aspectes, però sobretot jo penso que on s'ha guanyat molt és en la transferència d'informació i precisió i exactitud a les feines que es fan.
Quins processos tecnològics diríem que han arribat per quedar-s'hi ja?
Estan entrant ja des de fa no masses anys, potser 4 o 5 anys, en una primera fase el que serien els escàners intraorals, que se'n diuen.
Sí.
Intenten evitar el que és els errors inherents a tot el que és el procediment de presa d'impressions a la boca. Avui en dia, la major part dels odontòlegs fan servir unes pastes especials en base a silicona, típicament, per prendre registres. Això ja, com que són materials, aquests materials sempre estan sotmesos a canvis dimensionals i això genera un error. Si estem parlant de pròtesi i precisió, qualsevol error ja t'allunya d'aquesta precisió. El primer pas és això, aquests escàners intraorals. Llavors s'està entrant ja la cadena en què aquesta informació digitalitzada es pugui enviar inclús via mòdem al laboratori, on també es processarà digitalment generant unes rèpliques de la boca digitals sobre les quals també es dissenyarà digitalment la corona o la subestructura de la corona, que després serà fresada amb un sistema de fresat amb blocs de diferents materials, ja siguin diferents tipus de ceràmica, metalls també, o inclús resines per fer-ne provisionals, etc.
Sí?
I després hi ha l'últim pas, que en alguns casos es pot fer i d'altres es pot obviar, que jo penso que això encara no s'obviarà, que és la part ja és artística, el tècnic de laboratori, de revestir de ceràmica estètica aquestes subestructures que hem aconseguit obtenir a partir de tècniques doncs, totalment digitals.
O sigui, amb això hauríem potser de fer una altra tertúlia per parlar amb aquests tècnics que deies de laboratori,
sí,
no?
Sí, realment la part artística aquesta jo penso que no es podrà suprimir mai.
Fa gràcia el terme, no? Sí,
serà com una mica...
Una petita obra d'art, no?
És que
ens fascina
jo,
la boca.
Són artistes, de fet. És plantejar inclús, jo baixava cap aquí i pensava, intentar plantejar la substitució d'aquest aspecte on es mostra la sensibilitat artística del que fa la ceràmica, seria com plantejar doncs, substituir els poetes o els pintors.
Sí.
En l'aspecte més artístic de la seva feina. Penso que és una cosa que jo ni tampoc
tinc
interès.
M'agrada, és una imatge maca, també.
Sí, no tinc interès en que això arribi, m'explico. És a dir, la part de precisió és bàsica. La part d'aquesta artística, jo penso que és important el sentit artístic que pugui tenir el que t'acaba de fer la restauració ceràmica, que és on es mostra realment el, la sensibilitat.
Doctor Aravena, doctor Arnabat, estaríeu d'acord amb això? Perquè
sí,
m'ha agradat i m'ha fet gràcia.
Ha canviat molt en els últims 10 anys. Tu pensa que, a més, els tallers que nosaltres treballem, els protèsics, també s'han tingut que canviar del tot. O sigui, ara, el que jo li enviem, ell... en lloc de fer-ho amb un encerat i posar cera, el que fan és dissenyar-ho a través d'ordenador, dels programes, això s'envia via e-mail a un centre determinat i allà, com ha dit el doctor...
Transfereixen les dades i
amb un bloc, per exemple, de titani, que amb això amb els implants és una cosa... Vaja, jo avui en dia hi ha coses que ja no faig, pràcticament. Per què? Perquè l'evolució ens porta a que hem de millorar sempre al màxim. I avui en dia els ajustatges que tenim i per els implants és una cosa superimportant, és que no té res que veure.
Correspondència con estos comentarios que hacen los compañeros, en ortodoncia también han surgido en los últimos años tratamientos que se hacen a través de tratamientos computarizados, ¿no? Esto forma parte de una técnica que se llama Invisalign, que hoy está cada día se está poniendo más de moda, y es una técnica que se hace con unas férulas transparentes, invisibles, y entregándose una serie de datos que se procesan en un ordenador y luego se hacen tratamientos virtuales que tienen la ventaja que el paciente puede conocer antes de iniciar el tratamiento cómo se va a hacer ese tratamiento, cuánto le va a durar el tratamiento y cómo va a quedar el tratamiento. Caray. Esto también se está haciendo, subrayando, eso sí, que, como todo, tiene limitaciones, sus indicaciones, que no se puede aplicar a todos los casos en particular, pero sí hay un porcentaje de paciente tributario para esta técnica.
Claro, es que me imagino que es un momento en el que están habiendo realmente muchos avances tecnológicos, pero hay que ir como con mucho también cuidado y tanteo y una gran preparación, como antes el doctor Arnabat hacía un poco hincapié en el hecho de que, claro, láser, supongo que llegaremos a que estará instaurado, pero primero que haya una gran preparación por parte del profesional.
Eso
es como todo, ¿no?
A més que en el camp de l'odontologia han sortit al llarg dels darrers 20-30 anys nous materials que semblaven la panacea, i al final han quedat amb no res.
Exacte.
Llavors, és important estar al dia, sempre dic que has de saber molt de materials, que és la clau de poder treballar ben boca el que t'ofereix el laboratori, el fabricant, però sobretot conèixer realment allò que t'està oferint. Perquè ells ho miren des d'un punt de vista comercial. Nosaltres
però
hem de
no
pensar
tant
la salut bucal dels nostres pacients.
Clar, teniu la
llavors,
persona i saber
com... Llavors,
s'ha
d'estar al dia bàsic i realment, gràcies a Déu, la tecnologia digital t'ofereix avui moltes possibilitats. Avui mateix, per exemple, hi ha uns aparells que són, per mi, estupendos, són els espectrofotòmetres que s'utilitzen en consulta per determinar el color en, valor, en base a una escala numèrica i poder transferir aquesta informació al laboratori, amb la qual un dels grans problemes, que és la transferència de color, la pots obviar amb aquests aparells. A veure, això també s'utilitza a nivell industrial.
Fotòmetre, que estem parlant del de color de les nostres dents,
clar,
que no tothom té el mateix blanc, no?
No només això, sinó que no tothom té la mateixa sensibilitat per percebre el color, ni pot treballar les condicions idònies de llum.
Carai.
Llavors, clar, hi ha tantes possibles fonts d'error que aquesta mena d'aparells et permeten obviar de cop i volta tot això.
I ser molt més precisos, una vegada més.
És precisió, jo diria que la tecnologia digital ens porta la precisió, que és el que segurament ens manca. Tancàvem, fa 20 o 30 anys, es feien molt bons treballs, però amb una limitació tècnica, òbviament, en quant a precisió.
Com penseu que serà la clínica dental del futur? Suposo que li posarem el làser, li posarem la computerització per a... i aquests materials,
sí,
evidentment, que utilitza la transferència de dades digitals.
La clínica del futur, que avui ja n'hi ha, vull dir, són clíniques que han d'estar molt digitalitzades, no?
Això sí que ho hem destacat.
Avui en dia, fer una radiografia que tinguis que anar canviant els líquids, això ja ha passat a la història, no? Hi ha coses d'aquestes que la immediatès, que ja faig una radiografia i immediatament la veig.
Sí.
Li puc comentar al pacient. La veu el pacient davant nostre.
Sí, que això dona una seguretat i una tranquil·litat encara més gran, no?
También destacar que hoy en día toda la parte digital también tiene mucha presencia en la gestión de una clínica,
claro,
¿no? En la gestión, en la organización,
a mes, es verdad.
En el archivo de datos de los pacientes, lo cual facilita también el intercambio con los colegas o con el propio paciente. Es decir, esto, la tecnología está en todas partes, en todas partes.
En todas, sí, sí.
Desde que se abre la consulta hasta que la cerramos, ¿no?
Sí, sí.
Con distinta manera, ¿no? Desde la organización, la gestión, la presencia de nuevos aparatos, materiales, diagnóstico, tratamiento, etcétera.
Y al escucharte ahora pensaba que además tienes toda la razón de que está en todo, hasta en, evidentemente, los, no sé si llamarlo utensilios, no, los muebles de una consulta, pongámosle esa silla en la que uno se ha de, en ocasiones, poner,
también,
postrar,
claro,
digamos, para que le arreglen pues supuesto, algún problema bucal. Esas sillas también son muy concretas. Estem dient de debò, ¿eh? Aquí la tecnologia també juga un paper al tipus de mobles, ¿no? Però sí que és cert. Darreres paraules, Ernest, la clínica dental del futur. Juntaria una miqueta tot el que hem dit, no?
Sí, bueno, és augmentar... Jo realment m'agradaria també fer un incís en una cosa. La intuïció i la capacitat diagnòstica, això serà difícil que la tecnologia ens pugui suplir.
Això tens tota la... Això és la cosa del metge o de la metgessa.
D'experiència, un tercer sentit, per poder valorar on està la font del problema o la causa del problema a la boca d'un pacient determinat. I el que sí que la tecnologia ens ajudarà és a donar-nos encara més informació, però igualment l'última decisió seguirà sent nostra en quant a decidir on està la causa del problema, i a partir d'aquí sí que la tecnologia ens podrà indicar segurament les millors opcions de tractament, però igualment el nostre sentit i la nostra intuïció ens haurà de permetre decidir quina és la més adient. Però tot guanya més informació i, a més, poder-la inclús transferir encara més precisió i fiabilitat al laboratori. I la part del laboratori és bàsic, doncs, que segueixin treballant amb molta precisió, màxima precisió, i anar acotant una mica les fonts d'error.
Això que has dit, tens tota la raó.
Yo quisiera, a propósito de este comentario, que me parece muy bien, estoy completamente de acuerdo. Y es que por mucho que avance la tecnología y la apliquemos, nunca podemos descuidar la parte clínica, el contacto con el paciente, el conocer al paciente, el escuchar al paciente, el palparlo, el conversar con él, el motivo de su consulta. En fin, todos estos aspectos que están al margen de la tecnología son relevantes siempre, ¿no? La tecnología evidentemente aporta mucho y tenemos que utilizarla en el mejor sentido, pero sin descuidar la parte clínica que siempre ha de tener, ha de estar por encima de todo.
¿No? De alguna forma el doctor Aravena, Hugo Aravena, me ha como leído la mente, porque yo iba casi a añadir como un poco como conclusión anecdótica absolutamente. Ese cierto temor, miedo que corre entre gran parte de la población, ¡ay, me toca ir al dentista, qué miedo tengo! ¿Creéis que de alguna forma eso se ha ido paliando, reduciendo con el uso de la tecnología, con el hecho de estar más cómodos? I suposo que si arribem al làser encara em diràs que molt més es pal·liarà.
Això és molt important. O sigui, la confiança que t'arriba el pacient a tindre, això és molt important. Però, clar, lògicament, les habilitats que el dentista va agafant amb el temps, la formació que ha de tindre, que ha de ser una formació continuada, molt important sempre, perquè sempre estem amb nous avanços. Però, per exemple, clar, amb la part d'anestèsia avui en dia, és que amb els anestèsics locals que nosaltres tenim, la gent no té que tindre por d'anar al dentista.
No.
Clar, el que no tenen que esperar és estar molt fotuts.
Això també.
O sigui, una altra cosa important és la prevenció. Nosaltres sempre insistim en el mateix. I si es va fent prevenció, som capaços de detectar amb aquestes noves tecnologies petites coses abans de que vagin a pitjor. I això penso que és una cosa important i que la gent la té que tindre en compte. La prevenció és molt important. I si diem que vagin al dentista dues vegades l'any, per controlar, per mirar, per evitar el que puguin
possibles
arribar
greus
a aquest
problemes.
Moment. Tant si ho fem amb làser com si ho fem amb altres tècniques. Però sí que és veritat que això és molt important, la prevenció sobretot, i sobretot també la formació dels dentistes. Que tinguin aquestes formacions continuades.
I actualitzades, això en qualsevol àmbit mèdic i professional, diria.
Com a la universitat, com al col·legi d'odontòlegs, que promouen el fet de que es vagi sempre estant al dia. No podem estar, i tots nosaltres ho sabem, si estiguéssim fent el mateix que fa 30 anys quan vam acabar o més temps, vull dir, estaríem totalment desfasats. Ens hem de posar a la baix, hem d'anar evolucionant. Les tecnologies evolucionen i el dentista o el metge estomatòleg té que anar evolucionant.
I en aquest cas,
en ve del pacient.
És cert.
Sempre.
En aquest cas, en aquest moment, l'evolució és també la tecnologia, en qualsevol àmbit professional, i una vegada més ho hem deixat doncs com molt clar en aquesta tertúlia. M'ha agradat molt escoltar-vos. Hem fet un tastet, que es diu, dels temes, però ja en continuarem parlant. I us agraeixo una vegada més, doctor Josep Arnabat, doctor Hugo Aravena, doctor Ernest Mallat, a tots tres que hagueu vingut aquí als estudis de la cadena SER, i fins molt aviat.
Gràcies.
Què portes?
Antoni Puigvert, 57 anys, escriptor, li agrada córrer.
De tecnologia, què fas servir en el teu dia a dia?
Poques coses. Faig servir l'ordinador, tinc portàtils diversos des de fa molts anys i ordinadors naturalment de taula, un telèfon senzill i poca cosa més.
Et consideres un tecnoaddicte? T'agrada anar a l'última?
L'ordinador sí. L'ordinador em va canviar la vida professionalment des de ja fa molts anys. Vaig ser dels primers que el vaig fer servir com a escriptor. I sí, em va canviar la vida. Crec que ha canviat fins i tot l'estil literari. Això ho explica molt bé l'Humberto Eco.
Un avantatge i un inconvenient de la tecnologia?
Bé, la facilitat de treballar millor. La dependència i la hipnosi que generen.
Joan Roca, cuiner, 47 anys, li agrada el cinema.
De tecnologia, què fas servir en el teu dia a dia?
Bé, amb el mòbil, i des del mòbil el Twitter, i des de l'ordinador, doncs clar, evidentment estem connectats amb el món, no?
estem a la cuina, passem moltes hores a la cuina, però també ens interessa el que passa pel món, òbviament.
Et consideres un tecnoaddicte? T'agrada anar a l'última?
No fins al punt d'estar enganxat, però el que sí haig de reconèixer és que una de les coses negatives que hi ha és el temps, no?
Un avantatge i un inconvenient de la tecnologia.
Bueno, l'aspecte positiu jo diria que és la facilitat i la gran possibilitat que tens d'estar molt informat, molt al dia i sobretot d'aquest marge de relacions que et permeten les noves tecnologies que abans quan no existien. Jo diria que és l'únic el temps que d'alguna manera hi acabes pensant que tot i intentant que el controlar i mirant que no sigui excessiu, a vegades te n'adones que és molt bo.
CE@cadenaser.com
I amb bon ritme, amb bona música, com fem sempre, en aquest cas amb Van Morrison, que ens agrada molt també, doncs posarem el punt final a la tecnosfera d'avui. Què t'has de dir? Doncs que t'abriguis molt, clar que sí, que et cuidis molt també i que sempre que et vingui de gust escoltis doncs els nostres programes, en aquest cas en format podcast, o si no, ja ho saps tu, propera convocatòria dissabte vinent, 6 del matí i posteriorment 4 de la tarda. Aprofito per enviar un petó ben fort de qui ha fet possible aquest programa. En primer lloc, el meu company tècnic, Toni Suárez, també el David Medrano, José de la Fuente i Dani Aragay a la producció, i qui us ha parlat aquí a la realització, Marta Palencia. Per cert, una abraçada ben forta a tots els amics i seguidors nostres, de la Tecnosfera, al Facebook i al Twitter. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, per cert, a gent com la Meritxell, que l'altre dia al Facebook doncs feia un apunt lingüístic. I Meritxell, t'ho agraeixo molt, perquè realment amb això del bilingüisme de vegades diem cada cosa que no és correcta ni en català ni en castellà i ens fem un lío. Total, que va molt bé que estigueu allà per dir-nos la vostra. Un petó ben fort, cuideu-vos molt i fins molt aviat. Adeu! Sometimes I don't know why.